Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol aprova la supressió de l'IVA en els aliments de primera necessitat, com el pa, els cereals, la llet, fruites i verdures, ous o llegums. És una de les mesures més destacades del tercer paquet d'ajudes anticrisi que ha aprovat el Consell de Ministres en l'última sessió plenària de l'any i que ha anunciat fa uns minuts el president Pedro Sánchez.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Sobre la taula també hi havia un xec de 300 euros al cistell de la compra per les famílies vulnerables. Finalment seran 200. Les bonificacions de 20 cèntims per litre de carburant continuaran vigents, però només pels transportistes i el sector pesquer. També s'obrirà una línia d'ajuts pels agricultors. I els títols de TMB i la resta de transports integrats seguiran rebaixats al 50% aquest 2023. Tot plegat són mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna i que entraran en vigor aquest diumenge 1 de gener. És dilluns 27 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Les residències de gent gran recuperen la normalitat aquestes festes després de dos anys marcats per la pandèmia.
Jo només el dia de Nadal vaig anar a dinar amb la meva casa, la meva filla, però de seguida ja vaig voler tornar, perquè aquí ja és el meu ambient.
Jo l'he viscut com els primers anys que hi vam ser, que es vivia molt bé, i en poder rebre visites, que també val molt, això.
Dic que aquella casa no és un aparcament de vells i un posto que malament. Allò és un hotel de 10 estrelles, no de 5 de 10.
Bueno, jo crec que el Nadal es veu com una casa normal, perquè això som com una família, eh? Hem guardit una mica la casa, com pots veure ja pessebre.
La comida també han hecho un poco un menú un poco especial, incluyen un poquito de cava y muy bien.
Són usuaris de diferents residències del territori, Marc Pijuan.
I ens hi hem volgut acostar per veure com viuen aquestes festes, superades les restriccions per la Covid-19. De seguida us ho ampliem.
L'oposició del PSC, Junts i Ciutadans critiquen el discurs del president de la Generalitat amb motiu de Sant Esteve, en què ha reclamat un gran acord pel referèndum i responsabilitat a l'oposició per aprovar els pressupostos.
Salvador Illa ha censurat les paraules de Pere Aragonès per considerar-les massa polítiques. Jordi Turull li retreu haver fet un discurs de partit i no de país, mentre Carlos Carrizosa diu que les paraules d'Aragonès recorden les d'Artur Mas.
Més de 300 persones s'han concentrat aquest migdia a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per condemnar l'assassinat d'una veïna de 88 anys a mans de la seva parella.
L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i es personarà a la investigació judicial, com també farà la Generalitat.
En cultura, avui arrenquen diferents activitats nadalenques adreçades a la canalla, a les quatre capitals catalanes, i altres punts del territori. I en esports, avui nova jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet per als tres representants catalans. Joan Barberà.
A les 7 de la tarda, el Cadí la Seu visita la pista de l'Araski. A les 8 del vespre, l'Espart Girona rep el Benvibre i a dos quarts de nou el Barça Sant Feliuenc juga a domicili contra el Jairis.
Gràcies, Joan. I el temps, sense gaires canvis en les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim el cel serenat a bona part del país, però sí que encara amb alguna boira cap a la zona del Pla de Lleida i d'aquí, que per exemple al Segrià encara tinguem valors de 5 a 7 graus. En canvi, en zones del voltant hi ha temperatures de 10 a 12 graus i encara cap a la zona més del litoral i per al litoral temperatures més altes, que fins i tot ara mateix tenim valors de 17 i 18 graus. Una temperatura que ha d'anar pujant de cara a aquestes properes hores i durant aquestes immediates hores. D'altra banda, hi haurà petits canvis de cara a aquesta tarda. Haurien d'arribar alguns núvols prims que tendiran a deixar tan sols el cel entrenyinat i ja de cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa, però que tan sols han de deixar el cel més ennuvolat i no han de deixar pas pluja. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Eloi Manent, a la redacció i coordinant Marc Pijuan i qui us parla Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol aprova la supressió de l'IVA en els aliments de primera necessitat, com el pa, els cereals, la llet, fruites i verdures, ous i llegums. És una de les mesures més destacades del tercer paquet d'ajudes anticrisi que ha aprovat el Consell de Ministres aquest migdia, en l'última sessió plenària de l'any. Sobre la taula també hi havia un xec de 300 euros al cistell de la compra per les famílies més vulnerables. Finalment seran 200 euros. Les bonificacions de 20 cèntims per litre de carburant continuaran vigents, però només pels transportistes i el sector pesquer.
També s'obrirà una línia d'ajuts pels agricultors i els títols de TMB i la resta de transports integrats seguiran rebaixats al 50% durant el 2023. Tot plegat són mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna i que entraran en vigor aquest diumenge 1 de gener.
La Mont Carvajal ha seguit la compareixença del president Pedro Sánchez posterior al Consell de Ministres. Bon dia, Mont.
Bon dia, Sònia. El govern espanyol suprimeix l'IVA de tots els aliments bàsics i abaixa a la meitat l'oli i la pasta. És una de les mesures del nou paquet valorat en 10.000 milions d'euros que ha aprovat l'últim Consell de Ministres de l'any i que el president Pedro Sánchez ha anunciat aquest migdia.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Una altra ajuda és un xec de 200 euros mensuals per a les famílies que ingressin menys de 27.000 euros anuals. En són 4 milions, segons Sánchez. Fins a última hora, el PSOE i Podem han estat negociant tipus d'ajuts. Podem volia congelar els preus del lloguer. Finalment, ha quedat així.
Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de seis meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.
També es prorroguen ajuts que ja existien, com la gratuïtat de Rodalies. En canvi, se suprimeixen els 20 cèntims per litre de gasolina. Només es mantenen per transportistes i pescadors. D'altra banda, Sánchez ha assegurat que la independència no té cabuda en la Constitució espanyola ni en la de cap país. Les mesures entren en vigor l'1 de gener i estaran vigents tot l'any 23, un any en què hi ha eleccions municipals, algunes autonòmiques i generals.
Gràcies, Mont, per aquesta última hora. I encara en clau política, l'oposició del PSC, Junts i Ciutadans critiquen el discurs del president de la Generalitat a motiu de Sant Esteve, en què ha reclamat un gran acord pel referèndum i responsabilitat a l'oposició per aprovar els pressupostos. Salvador Illa ha censurat les paraules de Pere Aragonès per considerar-les massa polítiques. Jordi Turull retreu haver fet un discurs de partit i no de país, mentre que Carlos Carrizosa diu que les paraules d'Aragonès recorden les d'Artur Mas. La nostra companya Carina Bellbé ha recollit les diferents reaccions dels partits. Carina?
El líder dels socialistes ha censurat les paraules de Pere Aragonès per considerar-les, diu, massa polítiques. Salvador Illa considera que el discurs del president no buscava punts d'unitat i no estava dirigit a tots els catalans. I ha acusat el govern de voler aprovar els pressupostos de pressa i corrents. Són declaracions a Ser Catalunya.
Crec que un discurs de Nadal, de final d'any, en fi, com vostè vulgui, de Sant Esteve, és un discurs per adreçar-se a tots els catalans, a tots els catalans, no? I per buscar aquells punts de consens i unitat entre els catalans, no? I crec que va fer un discurs polític, que és, potser és més propi fer-ho al Parlament de Catalunya que no adreçant-se per televisió amb unes jornades d'ensenyades a tothom, no? A tota la ciutadania de Catalunya, no? I no...
Des de Junts per Catalunya ha satillat el discurs d'Aragonès de partidista. El secretari general, Jordi Turull, assegura que el president no pot donar, diu, l'esquena al 52% d'escons independentistes, fer bona la política del PSOE a Catalunya, ni demanar adhesions als pressupostos ni a l'acord de claredat que el Parlament ja va rebutjar.
A nosaltres ens va sorprendre el discurs del president perquè ens va semblar que era més el discurs d'un president de partit que del president d'un país. Un president que el que demanava era una adhesió a una estratègia de partit i no pas un discurs d'un president ambiciós, potent des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social i també des del punt de vista nacional.
Per Ciutadans, el discurs de Pere Aragonès és un déjà vu d'Artur Mas. Segons el president del partit, Carlos Carrizosa, l'anunci d'Aragonès obre ara una confrontació d'una dècada més, encara que considera que Pedro Sánchez, diu, concedirà el referèndum.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, els galets?
A l'Escudella.
Els pastorets?
Al teatre.
A la Barcet?
Dalt de la cadira. Com alegre, campaneta, campaneta.
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. Les residències de gent gran recuperen la normalitat aquestes festes després de dos Nadals marcats per la pandèmia. Molts usuaris han aprofitat aquests dies de Nadal i Sant Esteve per sortir a dinar amb la família i els que s'han quedat al centre doncs, han pogut gaudir igualment dels àpats tradicionals i de l'ambient nadalenc sense restriccions. Ens hem acostat a residències de diferents punts del territori per copsar l'ambient. Teresa Ortega, des de Tarragona Ràdio, endavant.
A la residència Llevant, que gestiona la xarxa social i sanitària Santa Tecla, hi ha 60 places. La meitat dels usuaris han passat el Nadal amb les seves famílies fora del centre. La directora de la residència Llevant de Tarragona, Carme Puig d'Angoles, ha explicat a Tarragona Ràdio que mantenen la prudència, tot i admetre que estan molt millor que fa 3 anys.
Ells han pogut sortir molt més del centre, han sortit moltes persones grans als seus domicilis per Nadal i Sant Esteve, i n'hi ha que encara estan fora, que han aprofitat tot el període de Nadal, cosa que això els últims 3 anys no es va poder realitzar.
Juana López té 87 anys i 8 fills. Aquestes festes les ha passat a casa de la família, gaudint dels seus nets.
Estoy muy contenta porque tengo bastante familia y está con toda la familia, uno allá, otro allí, pero está muy bien.
Si bé la mascareta segueix sent obligatòria a l'interior de les residències d'avis, el cert és que les activitats i visites han tornat amb normalitat.
També les residències del Ripollès s'han vestit de Nadal i ofereixen un munt de propostes als usuaris perquè puguin gaudir d'aquestes dates. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat a la residència de Camprodon per comprovar-ho. Dana Ricard, explica'ns.
Les residències geriàtriques del Ripollès s'han vestit de Nadal i han ofert un munt de propostes a les persones usuàries perquè puguin gaudir d'aquestes dates. Molta de la gent gran que viu a la residència ha aprofitat algun dia, com el mateix 25 de desembre, per sortir i dinar amb la família. D'altres han compartit aquests moments amb els seus companys del dia a dia, però sense trobar a faltar res, tal com explica la Isabel, usuària de la residència de Camprodon.
Bueno, jo crec que el Nadal es veu com una casa normal, perquè això som com una família, eh? Més bé o més malament vinguts, però som com una gran família.
El primer pas va ser ambientar les instal·lacions que no deixen de ser la llar de les persones que hi viuen.
Bueno, hem guardit una mica la casa, com pots veure hi ha pessebre, tenim un arbre quasi a cada planta i bueno, he fet moltes manualitats, les felicitacions que s'envien als familiars les hem fet nosaltres.
Com que molts usuaris no eren al centre, no han fet una gran celebració, però sí que han servit els plats tradicionals com l'escudella amb carn d'olla, els canelons i els torrons.
Celebrem, doncs, que la normalitat hagi tornat a les residències d'avis aquest Nadal, que enguany és atípic per les altes temperatures, més pròpies de la primavera que no pas d'aquestes dates. La calor es mantindrà els pròxims dies i els mesos de gener i febrer continuaran sent càlids, com aquest mes de desembre.
Aquesta és la predicció que fa l'Agència Espanyola de Meteorologia a Catalunya. Tot i que no es pot saber com serà 2023, és evident la tendència global a l'escalfament. Si no es fan esforços, adverteixen des d'aquest organisme, no es podrà aconseguir que la temperatura augmenti com a molt un grau i mig.
Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Calor no, però sí temperatures càlides. Així començarà l'any meteorològicament a Catalunya després d'unes festes de rècord. 23 graus per Sant Esteve a Barcelona en un episodi extraordinari que es repeteix des de ja fa uns anys i és tendència. Aquesta és la previsió de Ramon Pasqual Berganel, cap del grup de predicció i vigilància de l'Agència Estatal de Meteorologia a Catalunya. Adverteix que tothom ha de fer esforços per intentar complir els acords de París.
Per fer-ho s'hauran de fer importants esforços, no s'assoliran per miracle, vull dir que si volem aconseguir-ho s'hauran de prendre mesures que poden ser incòmodes o difícils d'assumir perquè afecten a tots els sectors pràcticament de l'activitat social i econòmica.
Malgrat la tendència a les temperatures càlides, el Nadal de 2023 podria tornar a ser més fresc.
I ple absolut per Cap d'Any als allotjaments rurals de Catalunya. Per primer cop des que va començar la pandèmia, no hi ha res lliure en aquest sector, com ha confirmat avui a la xarxa el president de Turalcat, la confederació que promou el turisme rural i l'agroturisme a Catalunya.
El bon temps ajuda que la gent surti de casa i ens hem acostumat a no visualitzar la pandèmia. Aquests, vaja, són els principals factors que han empès moltes persones a passar el Cap d'Any en un apartament o una casa rural. Ho ha dit Carles Barcons, president de Turalcat a la xarxa.
Jo el ple parlaria inclús un ple tècnic, al voltant del 100%, sobretot el cap de setmana que ve. Es demana qualsevol cosa perquè no hi ha res disponible. En aquests moments, sí, hi ha gent que encara busca, però és que no tinc coneixement de cap casa que no estigui reservada per Cap d'Any.
I és que Turalcat fa un balanç molt positiu de l'ocupació del 2022 als establiments de turisme rural.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més de 300 persones s'han concentrat aquest migdia a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per condemnar l'assassinat d'una veïna de 88 anys a mans de la seva parella.
L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i es personarà a la investigació judicial, com també farà la Generalitat. Isabel García és l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda.
Evidentment, ens personarem com a acusació particular, com no pot ser d'altra manera. La consellera també m'ha dit que com a institució també s'hi presenten i hem d'intentar entre totes i tots que situacions com les que estem vivint avui que no es tornin a reproduir.
El crim masclista es va produir ahir a la ciutat vallesana. Una dona de 88 anys va morir a mans de la seva parella, un home de 69, que va confessar l'autoria a la policia.
Doncs justament avui hem conegut el balanç que han fet Heroïnes Anònimes després d'un any de funcionament. És una associació que acompanya víctimes de violència masclista a la demarcació de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez, quantes dones han atès durant aquest primer any?
A l'hora de condemnar el cambrer per l'agressió sexual, el tribunal remarca que hi ha proves externes que avalen el relat de la víctima. La declaració d'una altra companya de feina i les seqüeles que la noia ha patit com a conseqüència d'haver estat víctima de violència sexual i que apunten, segons el tribunal, a l'existència d'un fet traumàtic. Els fets remunten a finals del 2018, quan l'acusat i la víctima estaven treballant a un dels locals que la mateixa empresa té a Palamós. El processat li va demanar a la noia que anés a fer neteja d'estoc a un altre dels establiments que en aquell moment estava tancat al públic. Poca estona després, l'home la va anar a trobar i va ser allà on la va agredir després de convidar a prendre uns xupitos. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona li imposa 4 anys i mig de presó. El tribunal recull que la Llei de Garantia Integral de Llibertat Sexual, coneguda com la Llei del Només Sí és Sí, és més beneficiosa per l'acusat i per això és la que s'ha d'aplicar. L'absol en prou del delicte de maltractament del que també estava acusat. Li imposa al cambrer 5 anys de llibertat vigilada, li prohibeix apropar-se a la víctima durant 10 anys i l'ha d'indemnitzar amb 10.525 euros.
Una crònica de Carlos Rivas des de Ràdio Palamós fent referència a que l'Audiència de Girona avui ha condemnat a 4 anys i mig de presó el cambrer acusat d'agredir sexualment la companya de feina a Palamós, al Baix Empordà.
Sí, uns fets que van tenir lloc la nit del 18 de novembre de l'any 2018. L'Audiència li imposa una pena més baixa per la Llei del Només Sí és Sí.
Doncs a aquesta hora la circulació de trens de l'R3 continua tallada per un atropellament entre Montcada-Ripollet i Montcada-Bifurcació, segons han informat Rodalies i Protecció Civil.
De fet, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat, el tren que ha sortit de la Garriga a les 11:23 minuts i que tenia previst arribar a les 12:23 hores a l'Hospitalet de Llobregat es troba aturat entre les dues estacions on s'ha produït l'atropellament. La incidència provoca afectacions a la resta de la línia.
La inseguretat és el que més preocupa els barcelonins, ho diu el segon baròmetre semestral que ha presentat aquest matí l'Ajuntament de Barcelona.
També els preocupa, tot i que a força distància, la neteja, l'accés a l'habitatge i la gestió política municipal. Un altre aspecte rellevant és que gairebé el 60% de barcelonins considera que l'estat actual de l'economia a la ciutat és dolent o molt dolent, un percentatge similar al que opinen de la situació a Catalunya i a Espanya. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha explicat que la preocupació que reflecteix l'enquesta sobre la inseguretat i sobre la situació econòmica no es correspon amb les dades objectives.
La característica d'aquest baròmetre és aquesta distància entre les dades objectives sobre fenòmens determinats i, en canvi, la percepció que en tenen els ciutadans. És un repte recuperar confiança, des del meu punt de vista, i amb això la política hi pot fer molt, no? Recuperar estabilitat, recuperar confiança en el futur, això segurament és el que anirà fent, que no vol dir que no hi hagin problemes, però que els problemes s'assemblin més a la percepció que en tenen els ciutadans.
Com que estem a les portes de les eleccions municipals, aquest baròmetre no recull intenció de vot ni valoració de líders municipals. L'enquesta, però, sí que recull un 66% de barcelonins opinen que la ciutat ha empitjorat i un 50,4% pensa que la gestió municipal és dolenta o molt dolenta.
Moment ara per la cultura, que es concentra sobretot en les tradicions i les festes de Nadal, amb iniciatives arreu del territori adreçades a la canalla. És el cas del Cucalòcum de Lleida, que ha obert portes aquest mateix matí. Ho heu Lleida Ràdio, Alexandra Fos. Endavant.
Dura de la 31a edició del Cucalòcum i la 15a del Cucasport s'ha fet sense restriccions després de 2 anys de Covid-19 i enguany, a més, amb facilitats d'accés per tota la infància de la ciutat. I és que Fira de Lleida i La Paeria van signar un acord per distribuir entrades per al saló entre els infants amb necessitats socials. En aquest sentit, el paent cap Miquel Poll ha destacat l'oferta d'activitats nadalenques per conciliar la vida familiar que hi ha a Lleida.
Vol brindar a les famílies de Lleida una oportunitat d'oci creatiu i divertit per als infants. També hem tingut casals de Nadal per primera vegada en aquest, per intentar des de la paeria ajudar a contribuir a aquest esforç de conciliació entre la vida laboral i la vida professional que tantes i tantes famílies de Lleida fan.
També s'han distribuït polseres entre centres educatius especials de Lleida i escoles bressols per tal que nens i nenes amb necessitats especials puguin entrar al parc sense fer cues.
També aquest matí ha obert portes al Festival de la Infància a Fira de Barcelona.
Un tradicional esdeveniment nadalenc que ofereix 40 activitats lúdiques per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys inspirades en els Jocs Olímpics.
A Girona, en canvi, les activitats arrenquen aquesta tarda amb el Lleure Esport.
L'organitza el complex esportiu Jaiegna Sant Narcís des de fa 38 anys. Cada dia, fins divendres, hi haurà una actuació musical prevista.
I ara arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Sònia. Avui nova jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet per als 3 representants catalans. A les 7 de la tarda, el Cadí la Seu visita la pista de l'Araski. A les 8 del vespre, l'Espart Girona rep el Benvibre. I a 8:45, el Barça Sant Feliuenc juga a domicili contra el Jairis. Escoltem un dels primers protagonistes, Jordi Acero, tècnic del Cadí la Seu.
Anem a intentar fer un bon partit com l'altre dia, un partit amb ritme, que està sòlid des darrere, que ens permeti córrer i penalitzar els seus balanços defensius i bueno, això, està constant durant 40 minuts perquè al final del partit ens pugui donar la victòria. Després de Girona som la millor defensa i ara compartida amb Saragossa de la Lliga, també millor defensa de la primera fase d'Eurocup, a consolidar-nos amb aquest treball, que aquest treball és bàsic per nosaltres i com deia, no, anar fent passetes endavant com estem fent a nivell ofensiu i anar a trobar-nos més amb més recursos.
Les paraules a les declaracions de Jordi Acero, el tècnic del Cadí la Seu, avui al conjunt de la Seu d'Urgell, que juga a domicili contra l'Araski. I Laura Antoja és la segona entrenadora de l'Espart Uni Girona, el conjunt gironí al capdamunt de la Lliga Femenina.
Molt clar que la persona més adequada per dirigir l'equip era el Miqui.
Escoltem Laura Antoja, segona entrenadora de l'Espart Girona, avui aquest partit que afronten a partir de les 8 del vespre davant el Benvibre.
Un foco d'atenció amb Wallen, que és una jugadora molt completa, que et pot tirar de fora, que et pot penetrar, que juga bé sense pilota. Ho compaginem això amb els dos cincs, que són dos cincs molt, molt diferents. Austin a dintre, molt grossa, molt, molt poderosa, amb rebot ofensiu. I després l'altre cinc, que té molta versatilitat de tir exterior, de tres punts. Bueno, un equip que està funcionant bé com a equip i que ens farà a nosaltres arremangar-nos i posar-nos en moviment després de festes i dels torrons.
Més aspectes ha destacat del món del bàsquet, del món de la cistella, perquè avui s'ha posat en marxa el prestigiós trofeu Molinet, el campionat de minibàsquet més antic d'Europa. La cita a Sant Feliu de Llobregat fins al 4 de gener. Recordeu la final tant femenina com masculina en directe a Xala, a xala.cat. En futbol, a la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell ha presentat avui Miqui Lladó, que agafa les regnes del primer equip arlequinat en substitució del tècnic de Sallent, Gabri García, destituït ara fa uns dies. Lladó, fins ara segon de Gabri, ha fet avui la seva primera sessió d'entrenament. Escoltem el president del Consell d'Administració del Club Català, Esteve Calçada, sobre l'elecció de Lladó com a candidat per fer-se càrrec de l'equip.
Doncs vam tenir molt clar que la persona més adequada per dirigir l'equip era el Miqui, i vam tenir molt clar també, i això vull insistir, que aquest canvi significava també un revulsiu. I algú pot dir com pot ser un revulsiu si és algú que ja estava dins de l'equip tècnic anterior. Doncs al final, quan el Miqui ens va exposar, i us ho pot explicar ell quan li feu les preguntes, que el que ell pensava que calia fer, doncs ens va convèncer amb les seves idees, amb el seu entusiasme, la seva il·lusió, i per tant, doncs molt content de poder donar-li el càrrec amb ell.
El Sabadell, que està en zona de descens, i jugarà el cap de setmana del 7 i 8 de gener a la Nova Creu Alta contra el filial de l'Atlètic Club. Més aspectes del futbol, perquè César Montes ja és a Barcelona, serà un jugador de l'Espanyol un cop superi els exàmens mèdics. El conjunt blanquiblau encara no ha fet oficial la incorporació, però sí ho ha fet el seu exequip, el Monterrey. El conjunt mexicà ha fet una nota en què informa que ha arribat a un acord amb l'Espanyol per traspassar el central, com dèiem, que ja es troba a la capital catalana. La Federació Espanyola de Futbol ha fet oficials les designacions arbitrals per a la 15a jornada de Lliga. A primera divisió s'ha confirmat que el col·legiat valencià Mateu Lahoz serà l'encarregat d'arbitrar el derbi entre el Barça i l'Espanyol, que jugarà el proper dissabte al Camp Nou. Serà el quart derbi barceloní que xiularà Mateu Lahoz. I també és notícia, Sònia, en futbol sala, Adolfo ha renovat amb el Barça fins al juny del 2026.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Sabeu què són els minairons? Són éssers fantàstics molt diminuts que habiten el Pirineu i surten d'un canut d'agulles per fer la feina que els mana el seu propietari. I són ben eficients. Formen part d'una gran família de petits follets que, de fet, estan escampats pels boscos dels contes de fades. És possible que n'hagueu vist alguns il·lustrats a la vora dels bolets. Tot i que la llegenda diu que se'n poden trobar a pobles, valls i serralades ben diversos, ens centrarem en els que viuen als boscos de l'Alt Urgell. A la seva capital, la Seu d'Urgell, celebren les festes de Nadal amb un calendari d'activitats i tradicions que s'estira fins al 5 de gener, amb l'arribada del Reis d'Orient. La nova edició del programa El món màgic de les muntanyes està farcida de tallers, espectacles, concerts i mercats nadalencs. Una de les propostes és el rescat dels mineirons. Aquests petits personatges estan molt presents al municipi durant tot aquest temps. Fins i tot tenen una cançó pròpia que diu així: som els mineirons i volem molta feina. Sempre estem alerta al que ens has demanat. Som petits com l'ungla, ràpids i nerviosos. Vivim dins dels boscos, però estem amagats. Per sort, aquests dies surten i no només els podreu saludar, sinó que també us hi podeu fer fotografies. I mentrestant, gaudir del racó dels desitjos, el bosc màgic, l'espai de la música o el joc de troncs. Fins al 5 de gener, torna al món màgic de les muntanyes a la Seu d'Urgell. Podeu consultar totes les activitats d'aquesta edició als webs laseu.cat i turismeseu.cat.
Sabies que...
Saps quin és l'origen de les galetes Marià?
El naixement d'aquest dolç se situa a finals del segle XIX al Regne Unit, a Londres. James Peak i George Hender Frin, mestres rebosters, eren propietaris de la cèlebre Peak Frin & Co. i buscaven innovar i imposar un altre repte. Aquests rebosters desitjaven crear una galeta diferent a les que s'elaboraven i se servien amb el te. L'ocasió perfecta va ser un casament reial, la del príncep Alfred, duc d'Edimburg, i Maria Alexandrovna. L'enllaç es va celebrar el gener del 1874 al Palau d'Hivern de Sant Petersburg. Va ser un acte social que va marcar l'inici d'un any nou. D'aquesta manera, els rebosters Peak i Frin van decidir honrar l'arribada de Maria Alexandrovna de Rússia a la família reial britànica. De quina manera? Doncs ja t'ho pots imaginar, creant les Marie Biscuit.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol aprova la supressió de l'IVA en els aliments de primera necessitat com el pa, els cereals, la llet, fruites i verdures, ous o llegums. És una de les mesures més destacades del tercer paquet d'ajudes anticrisi que ha aprovat el Consell de Ministres en l'última sessió plenària de l'any i que ha anunciat fa uns minuts el president Pedro Sánchez.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad. Del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Sobre la taula també hi havia un xec de 300 euros al cistell de la compra per les famílies vulnerables. Finalment seran 200. Les bonificacions de 20 cèntims per litre de carburant continuaran vigents només per als transportistes i al sector pesquer. També s'obrirà una línia d'ajuts, volíem dir, pels agricultors, i els títols de TMB i la resta de transports integrats seguiran rebaixats al 50% al 2023. Tot plegat són mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna i que entraran en vigor aquest diumenge 1 de gener. És dilluns 27 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Les residències de gent gran recuperen la normalitat aquestes festes després de 2 Nadals marcats per la pandèmia.
Jo només el dia de Nadal vaig anar a dinar amb la meva casa, la meva filla, però de seguida ja vaig voler tornar, perquè aquí ja és el meu ambient.
Jo l'he viscut com els primers anys que hi vam ser, que es vivia molt bé, i el poder rebre visites, que també val molt, això.
Dic, és que aquella casa no és un aparcament de vells i un puesto com a element. No, allò és un hotel de 10 estrelles, no, de 5 de 10.
Bueno, jo crec que el Nadal es veu com una casa normal, perquè això som com una família, eh? No hem guardit una mica la casa, com pots veure ja per sempre.
La comida també han hecho un poco un menú un poco especial, incluyendo un poquito de cava y muy bien.
Escoltàvem diferents usuaris de residències d'arreu del territori, Marc Pijuan.
I és que ens hi hem volgut acostar per veure com viuen aquestes festes, superades ja les restriccions per la Covid-19.
L'oposició del PSC, Junts i Ciutadans critiquen el discurs del president de la Generalitat amb motiu de Sant Esteve, en què ha reclamat un gran acord per referèndum i responsabilitat a l'oposició per aprovar els pressupostos.
Salvador Illa ha censurat les paraules de Pere Aragonès per considerar-les massa polítiques. Jordi Turull li retreu haver fet un discurs de partit i no de país, mentre Carlos Carrizosa diu que les paraules d'Aragonès recorden les d'Artur Mas.
Més de 300 persones s'han concentrat aquest migdia a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per condemnar l'assassinat d'una veïna de 88 anys a mans de la seva parella.
L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i es personarà a la investigació judicial, com també ho farà la Generalitat.
En cultura, avui arrenquen diferents activitats nadalenques adreçades a la canalla, a les 4 capitals catalanes i altres punts del territori.
És el cas del Cucalòcum de Lleida, el Parc de Nadal de Tarragona o el Festival de la Infància a Fira de Barcelona. Les tres han obert portes aquest matí. El Lleure Esport de Girona ho farà aquesta tarda.
En esports, avui, nova jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet per als 3 representants catalans. Joan Barberà.
A les 7 de la tarda, el Cadí la Seu visita la pista de l'Araski. A les 8 del vespre, l'Espart Girona rep el Benvibre. I a 8:45, el Barça Sant Folioenc juga a domicili contra el Jairis.
Gràcies, Joan. I el temps, sense gaires canvis en les properes hores, connectem amb el Servei Català, el Servei Meteorològic de Catalunya, volíem dir, la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, mantenim el cel serenat a bona part del país, però sí que encara amb alguna boira cap a la zona del Pla de Lleida i d'aquí que, per exemple, al Segrià encara tinguem valors de 5 a 7 graus. En canvi, en zones del voltant hi ha temperatures de 10 a 12 graus i encara cap a la zona més del litoral i per al litoral temperatures més altes que fins i tot ara mateix tenim valors de 17 i 18 graus. Una temperatura que ha d'anar pujant de cara a aquestes properes hores i durant aquestes immediates hores. D'altra banda, hi haurà petits canvis de cara a aquesta tarda. Haurien d'arribar alguns núvols prims que tendiran a deixar tan sols el cel entrenyinat i ja de cara al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa, però que tan sols han de deixar el cel més ennuvolat i no han de deixar pas pluja. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim a l'Eloi Manent, a la redacció i coordinant Marc Pijuan i qui us parla Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol aprova la supressió de l'IVA en els aliments de primera necessitat, com el pa, els cereals, la llet, fruites i verdures, ous o llegums. És una de les mesures més destacades del tercer paquet d'ajudes anticrisi que ha aprovat el Consell de Ministres en l'última sessió plenària de l'any. Sobre la taula també hi havia un xec de 300 euros al cistell de la compra per les famílies més vulnerables. Finalment seran 200 euros. Les bonificacions de 20 cèntims per litre de carburant continuaran vigents només pels transportistes i el sector pesquer.
També s'obrirà una línia d'ajuts pels agricultors i els títols de TMB i la resta de transports integrats seguiran rebaixats al 50% l'any 2023. Tot plegat són mesures per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna i que entraran en vigor aquest diumenge 1 de gener.
La Mont Carvajal ha seguit la compareixença del president Pedro Sánchez posterior al Consell de Ministres. Bon dia, Mont.
Bon dia, Sònia. El govern espanyol suprimeix l'IVA de tots els aliments bàsics i abaixa a la meitat l'oli i la pasta. És una de les mesures del nou paquet valorat en 10.000 milions d'euros que ha aprovat l'últim Consell de Ministres de l'any i que el president Pedro Sánchez ha anunciat aquest migdia.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Una altra ajuda és un xec de 200 euros mensuals per famílies que ingressin menys de 27.000 euros l'any. Fins a última hora, el PSOE i Podem han estat negociant tipus d'ajuts. Podem volia congelar els preus de lloguer i finalment ha quedat així.
Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.
També es prorroguen ajuts que ja existien, com la gratuïtat de Rodalies. En canvi, se suprimeixen els 20 cèntims per litre de gasolina. Només es mantenen per transportistes i pescadors. Les mesures entren en vigor l'1 de gener i estaran vigents tot l'any 23. Un any, recordem-ho, en què hi ha eleccions municipals, algunes autonòmiques i les generals.
Doncs encara en clau política, l'oposició del PSC, Junts i Ciutadans critiquen el discurs del president de la Generalitat amb motiu de Sant Esteve, en què ha reclamat un gran acord pel referèndum i responsabilitat a l'oposició per aprovar els pressupostos. Salvador Illa ha censurat les paraules de Pere Aragonès per considerar-les massa polítiques. Jordi Turull retreu haver fet un discurs de partit i no de país, mentre que Carlos Carrizosa diu que les paraules d'Aragonès recorden les d'Artur Mas. La nostra companya Carina Bellver ha recollit les diferents reaccions dels partits. Carina?
El líder dels socialistes ha censurat les paraules de Pere Aragonès per considerar-les, diu, massa polítiques. Salvador Illa considera que el discurs del president no buscava punts d'unitat i no estava dirigit a tots els catalans i ha acusat el govern de voler aprovar els pressupostos de pressa i corrents. Són declaracions a Ser Catalunya.
Crec que un discurs de Nadal, de final d'any, en fi, com vostè vulgui, de Sant Esteve, és un discurs per adreçar-se a tots els catalans. A tots els catalans, no? I per buscar aquells punts de consens i unitat entre els catalans, no? I crec que va fer un discurs polític, que és, potser és més propi fer-ho al Parlament de Catalunya que no adreçant-se per televisió amb unes jornades d'ensenyades a tothom, no? A tota la ciutadania de Catalunya, no? I no...
Des de Junts per Catalunya s'ha tiat el discurs d'Aragonès de partidista. El secretari general, Jordi Turull, assegura que el president no pot donar, diu, l'esquena al 52% d'escons independentistes, fer bona la política del PSOE a Catalunya, ni demanar adhesions als pressupostos ni a l'acord de claredat que el Parlament ja va rebutjar.
A nosaltres ens va sorprendre el discurs del president perquè ens va semblar que era més el discurs d'un president de partit que del president d'un país. Un president que el que demanava era una adhesió a una estratègia de partit i no pas un discurs d'un president ambiciós, potent des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social i també des del punt de vista nacional.
Per Ciutadans, el discurs de Pere Aragonès és un déjà vu d'Artur Mas. Segons el president del partit, Carlos Carrizosa, l'anunci d'Aragonès obre ara una confrontació d'una dècada més, encara que considera que Pedro Sánchez, diu, concedirà el referèndum.
Les residències de gent gran recuperen la normalitat aquestes festes després de dos Nadals marcats per la pandèmia. Molts usuaris han aprofitat aquests dies de Nadal i Sant Esteve per sortir a dinar amb la família i els que s'han quedat al centre han pogut gaudir igualment dels àpats tradicionals i de l'ambient nadalenc sense restriccions. Ens hem acostat a diferents residències del territori per copsar l'ambient avui. Maria Pagès, des de Televisió de Costa Brava. Endavant.
Els passadissos de Palamós Gent Gran a hores d'ara estan engalanats amb poncèties, barrets del Pare Noel i campanes. L'esperit nadalenc, però, no es limita a la decoració, sinó que després de dos anys de pandèmia, el Centre Assistencial per a la Tercera Edat ha recuperat multitud d'activitats, tal i com ens explica la Laura García, la seva educadora social.
Doncs mira, ha vingut la Coral Escalem, el Coro Rociero Azahares, el cantautor Toni Subirana. Després, amb els alumnes de l'institut, doncs es va fer un bingo especial.
Unes propostes que han tingut molt bona acollida, tal i com ens comenten els seus usuaris Joaquima Pagès i en José Rodríguez.
Jo el veig el dia de Nadal, vaig anar a dinar amb la meva casa, la meva filla, però de seguida ja vaig voler tornar, perquè aquí ja és el meu ambient.
La comida també han fet un poc un menú un poc especial, incluyen un poquito de cava i muy bien.
La programació nadalenca a Palamós Gent Gran finalitzarà el 5 de gener amb la visita dels Tres Reis d'Orient.
Els 92 usuaris de la residència d'avis Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona també han recuperat les activitats nadalenques. Ens ho amplia la Roser Clotet des de Solsona FM.
Concerts d'escoles i corals, festes de Nadal, Tió, Cap d'Any i Reis. Els avis de la residència de Solsona celebren intensament les festes. Soledat Segués té 89 anys, en fa 5 i viu, i està feliç de recuperar la normalitat.
Jo l'he viscut com els primers anys que hi vam ser, que es vivia molt bé, i el poder rebre visites, que també val molt, això.
I coincideix la Maria Llorac, de 92 anys, qui va arribar fa 4 anys.
Quan els vaig dir que havien menjat d'Orella Santa, dic que aquella casa no és un aparcament de vells i un puesto que malament. Allò és un hotel de 10 estrelles, no de 5 de 10.
La directora de la residència Hospital Pere Màrtir Colomés, Rosa Anguera, parla d'un Nadal amb il·lusió i molt més viscut que els darrers, molt marcats per la pandèmia.
Si alguna cosa ens ha ensenyat, doncs és a prioritzar, no?, aquesta part de la importància d'aquest vincle emocional, no?, i d'aprofitar, doncs, cadascun dels moments per poder parlar, per poder interaccionar, per poder fer i realment amb el que és important.
Avui diu missa el bisbe de Solsona. Per Cap d'Any faran les campanades avançades a la tarda i el dia 5 hi passaran els Reis d'Orient.
Celebrem, doncs, que la normalitat hagi tornat a les residències d'avis aquest Nadal, que enguany és atípic per les altes temperatures, més propis de la primavera que no pas d'aquestes dates. La calor es mantindrà els pròxims dies i els mesos de gener i febrer continuaran sent càlids, com aquest mes de desembre.
Aquesta és la predicció que fa l'Agència Espanyola de Meteorologia a Catalunya. Tot i que no es pot saber com serà 2023, és evident la tendència global a l'escalfament. Si no es fan esforços, adverteixen des d'aquest organisme, no es podrà aconseguir que la temperatura augmenti com a molt un grau i mig.
I ple absolut per Cap d'Any als allotjaments rurals de Catalunya. Per primer cop des que va començar la pandèmia, no hi ha res lliure en aquest sector, com ha confirmat avui a la xarxa el president de Turalcat, la confederació que promou el turisme rural i l'agroturisme a Catalunya.
El bon temps ajuda que la gent surti de casa i ens hem acostumat a no visualitzar la pandèmia. Aquests són els principals factors que han empès moltes persones a passar el Cap d'Any en un apartament o una casa rural. Ho ha dit Carles Barcons, el president de Turalcat, a la xarxa.
Jo el ple parlaria inclús un ple tècnic, al voltant del 100%, sobretot el cap de setmana que ve. Es demana qualsevol cosa perquè no hi ha res disponible. En aquests moments, sí, hi ha gent que encara busca, però és que no tinc coneixement de cap casa que no estigui reservada per Cap d'Any.
Turalcat fa un balanç molt positiu de l'ocupació del 2022 als establiments de turisme rural.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Us ho destacàvem en titulars. Més de 300 persones s'han concentrat aquest migdia a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per condemnar l'assassinat d'una veïna de 88 anys a mans de la seva parella.
L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i es personarà a la investigació judicial, com també ho farà la Generalitat. La consellera de Feminismes, Tania Verge, present a l'acte, també ha condemnat el feminicidi.
Estem fartes. Ja n'hi ha prou d'aquesta violència masclista que no ens permet viure vides plenament lliures. Ens hem de corresponsabilitzar el conjunt de la societat, sobretot els homes, d'erradicar aquesta violència que ens maltracta psicològicament, que ens agredeix sexualment i que en darrer terme ens pot arribar a matar.
El crim masclista es va produir ahir a la ciutat vallesana. Una dona de 88 anys va morir a mans de la seva parella, un home de 69 anys que va confessar l'autoria a la policia.
Doncs justament avui hem conegut el balanç que han fet Heroïnes Anònimes després d'un any de funcionament. És una associació que acompanya víctimes de violència masclista a la demarcació de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
L'associació Heroïnes Anònimes ha fet un total de 55 acompanyaments a dones que han patit violència masclista des de la seva implantació al Camp de Tarragona. L'entitat engegava el projecte Veïnes per Veïnes ara fa tot just un any i des de llavors han ajudat una quarantena d'usuàries que han necessitat del seu suport. Entre altres situacions, l'entitat ha treballat en atendre les diverses víctimes, han pogut dur a terme diverses activitats, com pot ser anar als jutjats per tramitar divorcis o custòdia a menors o l'acompanyament per poder anar a la consulta mèdica. Des de l'entitat subratllen les diverses necessitats de cada usuari i detallen que no hi ha un perfil determinat de dones que pateixen aquest tipus de violències, sinó que les pateixen des de les que tenen recursos adquisitius més alts a les classes més migrades. Segons dades del Departament d'Igualtat i Feminismes, entre el gener i el juny d'aquest any, a la demarcació de Tarragona s'han imposat un total de 2.369 denúncies per violències masclistes. D'aquestes, 1.807 són per violències en l'àmbit de la parella i la majoria d'elles es produeixen al Camp de Tarragona.
Gràcies, Eric Rosica, per aquesta crònica des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I encara en el capítol de successos us direm que l'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i mig de presó el cambrer acusat d'agredir sexualment la companya de feina a Palamós, al Baix Empordà.
Els fets van tenir lloc la nit del 18 de novembre de l'any 2018. L'Audiència li imposa una pena més baixa per la llei del només sí és sí.
La inseguretat és el que més preocupa als barcelonins, ho diu el segon baròmetre semestral que ha presentat aquest matí l'Ajuntament de Barcelona.
També els preocupa, tot i que a força distància, la neteja, l'accés a l'habitatge i la gestió política municipal. Un altre aspecte rellevant és que gairebé el 60% de barcelonins considera que l'estat actual de l'economia a la ciutat és dolent o molt dolent, un percentatge similar al que opinen de la situació a Catalunya i a Espanya. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha explicat que la preocupació que reflecteix l'enquesta sobre la inseguretat i sobre la situació econòmica no es correspon amb les dades objectives.
La característica d'aquest baròmetre és aquesta distància entre les dades objectives sobre fenòmens determinats i, en canvi, la percepció que en tenen els ciutadans. És un repte recuperar confiança, des del meu punt de vista, i amb això la política hi pot fer molt, no? Recuperar estabilitat, recuperar confiança en el futur, això segurament és el que anirà fent, que no vol dir que no hi hagin problemes, però que els problemes s'assemblin més a la percepció que en tenen els ciutadans.
Com que estem a les portes de les eleccions municipals, aquest baròmetre no recull intenció de vot ni valoració de líders municipals. L'enquesta, però, sí que recull que un 66% de barcelonins opinen que la ciutat ha empitjorat i gairebé un 50% pensa que la gestió municipal és dolenta o molt dolenta.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'Ajuntament de Barcelona obre la primera convocatòria de subvencions destinades a optimitzar la gestió energètica dels comerços a peu de carrer.
Són ajudes de fins a 3.000 euros amb el nom Locals amb Energia. Aquesta és la primera vegada que el govern municipal barceloní llança una línia d'ajuda destinades a l'estalvi energètic, com la instal·lació de portes automàtiques o l'optimització de la il·luminació amb tecnologia LED.
La grip s'estabilitza a Catalunya i baixen els casos de Covid i bronquiolitis.
L'atenció primària ha diagnosticat 8.156 casos de grip la darrera setmana, gairebé els mateixos que la setmana anterior. La majoria es donen en el grup de 15 a 44 anys. Pel que fa a la Covid-19, se n'han diagnosticat 4.111 casos nous i ara mateix hi ha 45 malalts crítics, 19 menys que la setmana anterior. Els casos de bronquiolitis tornen a baixar fins a 772 diagnosticats, mentre que la setmana anterior se'n van enregistrar 1.088.
I un estudi alerta que moltes dones poden patir patologies cardiovasculars greus sense saber-ho, volíem dir. És probable que més de 700.000 dones d'Espanya estiguin afectades per alguna patologia sense tenir-ne cap coneixement.
La iniciativa, llançada al setembre del 2021, preveu efectuar fins a 2.000 revisions en 3 anys gràcies a la col·laboració del Centre Mèdic Tecnong. Fins ara ja han dut a terme 650 revisions cardiovasculars a dones d'entre 50 i 70 anys, de les quals en 71 casos s'ha detectat alguna patologia cardiovascular greu que la pacient desconeixia.
Moment per la cultura, que es concentra sobretot en les tradicions i les festes de Nadal amb iniciatives arreu del territori adreçades a la canalla. És el cas del Parc de Nadal de Tarragona, que ha obert portes aquest matí des de Tarragona Ràdio. Teresa Ortega, endavant.
En aquesta edició, el parc recrea la ciutat de Tarragona en format reduït. A través d'un mapa que recolliran a l'entrada, els més petits podran recórrer el municipi. Ho faran a través de tallers que els portaran des de la zona de Llevant fins a la de Ponent, com explica la coordinadora del parc, Marina Borràs.
Doncs aquí organitzem com a la petita de Tarragona. Podem trobar les diferents zones que tenim a Tarragona, com la zona de Llevant, la zona nord, la zona centre, etc. Implantades aquí en el parc.
S'ofereixen més de 50 propostes que inclouen una quarantena d'activitats i 15 sessions d'espectacles que no s'han volgut perdre els més petits.
I m'havia entrat aquí de segon i anat a aquest inflable i he tronat perquè he vingut a la meva amiga Elia.
Durant els 9 dies d'obertura s'espera que hi passin unes 9.000 persones, com abans de la pandèmia. En aquesta edició s'ha apostat per la robòtica i la realitat virtual. També hi haurà activitats esportives i d'aventura.
I també a Lleida, el Cucalocum ha obert portes aquest matí. Ens ho explica l'Alexandra Fos des de 1 a 1 Lleida Ràdio.
L'obertura de la 31a edició del Cucalocum i la 15a del Cucasport s'ha fet sense restriccions després de 2 anys de Covid-19 i enguany, a més, amb facilitats d'accés per tota la infància de la ciutat. I és que Fira de Lleida i la Paidia van signar un acord per distribuir entrades per al saló entre els infants amb necessitats socials. En aquest sentit, el paent Cap Miquel Poll ha destacat l'oferta d'activitats nadalenques per conciliar la vida familiar que hi ha a Lleida.
Vol brindar a les famílies de Lleida una oportunitat d'oci creatiu i divertit per als infants. També hem tingut casals de Nadal per primera vegada en aquest, per intentar des de la paeria ajudar a contribuir a aquest esforç de conciliació entre la vida laboral i la vida professional que tantes i tantes famílies de Lleida fan.
També s'han distribuït polseres entre centres educatius especials de Lleida i escoles bressols per tal que nens i nenes amb necessitats especials puguin entrar al parc sense fer cues.
També avui ha obert portes al Festival de la Infància a Fira de Barcelona.
Un tradicional esdeveniment nadalenc que ofereix 40 activitats lúdiques per nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, inspirades en els Jocs Olímpics.
A Girona, en canvi, les activitats arrenquen aquesta tarda amb el Lleure Esport.
L'organitza el complex esportiu GIEC Sant Narcís des de fa 38 anys. Cada dia fins divendres hi ha una actuació musical prevista.
I ara els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Sònia. Avui nova jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet per als 3 representants catalans a les 7 de la tarda. El Cadí la Seu visita la pista de l'Araski. A les 8 del vespre, l'Espart Girona rep el Benvibre i a 8:45 el Barça Sant Feliuenc juga a domicili contra el Jairis. Jordi Acero és el tècnic del Cadí la Seu.
Anem a intentar fer un bon partit com l'altre dia, un partit amb ritme, que està sòlid des darrere, que ens permeti córrer i penalitzar els seus balanç defensius i això, estar constants durant 40 minuts perquè al final del partit ens pugui donar la victòria. Després de Girona som la millor defensa i ara compartida amb Saragossa de la Lliga, també millor defensa de la primera fase d'Eurocup, consolidar-nos amb aquest treball, que aquest treball és bàsic per nosaltres i com deia, no, anar fent passetes endavant com estem fent a nivell ofensiu i anar a trobar-nos més amb més recursos.
I també volem escoltar Laura Antoja, que és la segona entrenadora de l'Espart Girona, equip que es troba al capdamunt de la Lliga Femenina.
Un foco d'atenció amb Wallen, que és una jugadora molt completa, que et pot tirar de fora, que et pot penetrar, que juga bé sense pilota. Ho compaginem això amb els dos cincs, que són dos cincs molt, molt diferents. Austin a dintre, molt grossa, molt, molt poderosa, amb rebot ofensiu. I després l'altre cinc, que té molta versatilitat de tir exterior, de tres punts. Bueno, un equip que està funcionant bé com a equip i que ens farà a nosaltres arremangar-nos i posar-nos en moviment després de festes i dels torrons.
Les declaracions, les paraules de Laura Antoja, i avui s'ha posat en marxa el prestigiós trofeu Molineta del campionat de minibàsquet més antic d'Europa, la cita a Sant Feliu de Llobregat, fins al 4 de gener. La final, tant la femenina com la masculina, es podrà veure i viure en directe a Xala, xala.cat. En futbol, destaquem que la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell, ha presentat avui Miqui Lladó, que agafa les regnes del primer equip arlequinat en substitució del tècnic de Sallent, Gabri García, destituït ara fa uns dies. Escoltem el president del Consell d'Administració del Sabadell, Esteve Calçada, sobre l'elecció de Miqui Lladó, segon de Gabri, com a candidat per fer-se càrrec de l'equip.
Doncs vam tenir molt clar que la persona més adequada per dirigir l'equip era el Miqui, i vam tenir molt clar també, i això vull insistir, que aquest canvi significava també un revulsiu. I algú pot dir com pot ser un revulsiu si és algú que ja estava dins de l'equip tècnic anterior. Doncs al final, quan el Miqui ens va exposar, i us ho pot explicar ell quan li feu les preguntes, que el que ell pensava que calia fer, doncs ens va convèncer les seves idees, amb el seu entusiasme, la seva il·lusió, i per tant, doncs molt content de poder donar-li el càrrec amb ell.
I dos apunts més, encara en futbol, Mateu Lahoz serà l'àrbitre del Barça espanyol el proper dia 31 de desembre, i en futbol sala, Adolfo ha renovat amb el Barça fins al juny del 2026.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I abans d'acabar, un últim apunt en cultura que acabem de conèixer, i és que l'actriu Carme Elias i el taller de músics han estat distingits amb la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha concedit la medalla d'or de les Belles Arts al pintor Agustí Ferrer Dalmau, la muntadora Teresa Font i el promotor musical Jordi Mercader. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però demà hi tornarem amb més actualitat. Fins aleshores, que sigueu feliços.
La xarxa de comunicació local. To spend my time.
Yeah. On my mind, every day, all the time. On my mind, on my mind. Yeah. On my mind, every day, all the time. On my mind, on my mind. Yeah. You fall in deeper, deeper, deeper love.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El govern espanyol aprova la supressió de l'IVA en els aliments de primera necessitat com el pa, els cereals, la llet, fruites i verdures, ous o llegums. És una de les mesures més destacades del tercer paquet d'ajudes anticrisi que ha aprovat el Consell de Ministres en l'última sessió plenària de l'any, valorat en 10 milions d'euros i que el president Pedro Sánchez ha anunciat aquest migdia.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Una altra ajuda és un xec de 200 euros mensuals per a les famílies que ingressin menys de 27.000 euros anuals. En són 4 milions, segons Sánchez. Fins a última hora, el PSOE i Podem han estat negociant tipus d'ajuts. Podem volia congelar els preus del lloguer. Finalment ha quedat així.
Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.